A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10 i 12 minuts, és hora de Montbert. Aquest espai que dediquem a tot allò verd que ens envolta, plantes, arbres, jardins, en fi, tot aquest, d'alguna manera, espai de respir que ens envolta i que, malauradament, no sempre és gaire abundant. I que fem sempre amb l'especialista en arbres, Edu Arnal, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què tal, com estàs?
T'estem bé? Mira, estic avui just pujat a on estem tallant un pinyoner, aquí al costat de l'aeroport, i res, bueno, amb el vent, amb el camió, tot bastant entretingut avui.
Ja ho veig, et sentim una mica baixet, però et sentim...
Estic amb el casc i tota la pesta.
Clar, ja m'imagino, sí, estàs penjat, ja saben que amb l'Edu de tant en tant parlem amb ell penjat d'un arbre. Avui, amb l'Edu volíem comentar algunes notícies d'actualitat que tenen a veure amb els arbres, amb aquest món verd del que tractem quinzenalment, I per veure què els semblava i sobretot què n'opinava ell. La primera que volem comentar és una que fa referència a Vilademuls, que és un municipi de Girona, en el que han decidit fer un perímetre a unes instal·lacions municipals i talar tots els arbres, perquè resulta que hi havia un veí que feia servir els arbres com a armes destructives, és a dir, talava els arbres o els deixava a punt de caure de manera intentant que aquells arbres caiguessin a sobre d'algunes instal·lacions que amb ell li molestaven i, per tant, fer-les malbé.
Clar, sí, això, Carola, té la veritat, té diverses lectures, i una mica preocupants.
Sí,
la,
sí.
La primera és el perfil psicològic de qui està fent això. Perquè si llegeixes amb atenció la notícia, resulta que el que fa... El primer de tot és que qui està fent això és algú que sap de què va, que sap com es fa la feina. Perquè què fa? Prepara l'arbre d'una manera, fa els talls bàsics principals i deixa l'arbre de tal manera que amb un cop de vent l'arbre pugui caure. No? És a dir, que la persona que està fent això sap el que està fent. Amb l'agreujant, que el que fa és que prepara els arbres de tal manera que en qualsevol moment, ja et dic, amb un cop d'aire o alguna cosa així, puguin caure. Què vol dir això? Que qualsevol persona, qualsevol vehicle que pugui passar per sota el pot enganxar. Estem parlant que un arbre mig pesa entre 2 i 6 tones. D'acord? 2-6 tones en moviment fan força mal, no?
Caram, tu diràs. No, és un perill, és un acte vandàlic en tota regla. En aquest cas no ha passat res greu, és a dir, res greu. No hi ha hagut cap dany personal, diguem. I clar, aquesta és la primera lectura. El perfil d'aquesta persona que a través d'un, o fent servir un arbre, no? o quelcom de la natura, mira de destruir un municipi i en posant en risc fins i tot a la gent. L'altra lectura, que jo penso que també és interessant de fer, és la solució que es posa. Que la solució és talar els arbres.
Jo, la meva afinitat amb els polítics sempre ha estat més aviat escassa. Acostumo a tenir un concepte que em sap molt greu, jo m'estimo molta gent que s'hi dedica, però al final, si separem la feina de les persones, doncs
sí.
Tot això... Bueno, és que no tinc paraules, no? De debò no se li ha acudit millor solució. A més, el que més em crida l'atenció a més també és que no hi hagi hagut ningú, no? L'associació de veïns o l'associació ecologista del barri, o jo, no ho sé, que no hagi anat ningú a parlar els peus a aquesta persona, no?
Sí, que, a veure, que potser sí que hi ha hagut, però no se n'han fet ressò. És a dir, això també podria passar, que algú hagués mirat de moure algun fil, però que...
El primer que fas quan tens un problema d'aquests és avisar la premsa. Vull dir que,
clar, és que el curiós en aquest cas és que en comptes d'alguna manera de denunciar i de mirar de mitigar aquest acte vandàlic, perquè el que fa aquesta persona que fa servir els arbres per destruir equipaments municipals, s'entén que no és res que estigui ben fet i que potser s'hauria de mirar per aquí la solució. No pas treure-li d'alguna manera l'entorn que està fent servir per fer malbé, doncs li traiem... És allò una mica de muerto el perro, muerto la ràbia, eh?
Sí. Tinc un company que va fer el mateix símil. Sí, de fet, és que no només es dedica a carregar-se els equipaments públics, sinó que ho fa en camins. El camí que uneix la població de Vilademuls amb la que hi ha més amunt, és un camí força freqüentat per gent que va treure els gossos per allà i tal, lo típic, doncs allà també ha fet el mateix, eh? O sigui que ja no al final...
Clar, el fet és perquè, o el que d'alguna manera ens preguntem, i que no sabem tampoc amb exactitud si s'ha fet o no, és per què no s'ha denunciat aquest home, no?, i s'ha posat mesures contra l'actuació d'aquest home que es dedica a talar arbres per, d'alguna manera, posar obstacles a la gent, o no se sap per què.
No em puc creure que no hi pugui ningú per allà rondant, encara que sigui de manera extraordinària, no?, que se li paguin les hores extres, però, vamos, quan t'arranca una motosserra al mig del camí del bosc, vamos, és bastant fàcil de trobar, això, eh?
Que a més el que diu l'Edu, és a dir, qui fa això és algú que té coneixements, és a dir, talar un arbre d'aquestes dimensions no és quelcom tan fàcil, i fer-ho de manera que l'arbre caigui allà on tu vols que caigui, entenc que això també ho ha de fer un professional, no?
Sí, clarament. Vull dir, no sé, suposo que no desconec l'entorn, desconec la font principal d'ingressos de la zona, poder sí que hi ha molta... indústria forestal, i poder, hi ha força gent que s'hi dedica, però, vamos, això és uno más uno, vull dir, l'han de poder localitzar, no?
No, ens va cridar l'atenció la notícia, i per això volíem comentar-la avui i d'alguna manera comentar l'acció d'alguna manera, l'acció vandàlica, i d'altra banda la solució que, en aquest cas, el consistori de Vilademuls havia pres, no?, que també em semblava un tant desorbitada, no? Perquè igual l'home, igual hauran d'acabar tallant tot el bosc, perquè igual aquest home continua talant arbres, no sabem què farà.
És que un cop més la discriminació entre animals i plantes, no? Vull dir, hi ha un gos que mossega a una persona i l'ataca, normalment aquest gos igual moltes vegades se sacrifiquen i es maten, però escolta, doncs com que hi ha un gos que ha mossegat a una nena, doncs matem tots els gossos del poble, no? És que no, és que si comencem a fer símils és que és tan absurd i ridícul que, de veritat, i un cop més menys tenint la natura i menys tenint els arbres, que
clar,
bona part d'ells ja estaven allà segurament quan van construir alguns dels equipaments.
Aquesta és la lectura final, no? El menys teniment d'alguna manera cap a la natura, cap als arbres, que d'altra banda, i també recentment tornava a sortir una publicació, són tan importants, eh? Sortien publicacions que deia fins i tot les morts que s'haguessin pogut evitar o que s'evitarien si tinguéssim més entorn verd al nostre voltant, i això són notícies que surten d'estudis professionals, és a dir, que això està estudiadíssim, que viure en un entorn més o menys verd afavoreix la salut de tothom, per tant, és beneficiós per tothom. Vinga, anem cap a una altra notícia, que l'altra també és curiosa i també té una bona lectura, que té a veure una mica, en aquest cas, amb el problema, podríem dir, o problema o no, ara ens ho comentarà l'Edu, del fet d'importar espècies arbòries d'altres llocs, perquè a les Balears, sobretot a Mallorca i a Menorca, han decidit limitar l'entrada d'oliveres, de garrofers i d'alzines, d'aquestes que es fan servir per fer bonic, diguéssim, perquè...
Les de jardineria.
Exacte, les de jardineria. Perquè resulta que són com espai on aniden o s'infesten d'ous de serps, és a dir, estan sortint serps per les Illes Balears a dojo, i sembla ser que un dels motius és que els agrada d'aquests arbres, que els importen, que els estan important perquè els hi deu agradar com queden als espais, a les jardineres o on sigui, i resulta que està sent un problema, i han decidit doncs això, limitar l'entrada d'aquests tres arbres, les oliveres, els garrofers i les alzines. Per tant, el tema aquí de la importació, aquesta cosa de portem aquest arbre, encara que sigui d'un altre lloc, però portem-lo aquí perquè és mono i queda bé, no?
Sí, fixa't, Carola, que fins ara havíem tingut problemes amb espècies invasores provinents d'altres parts d'altres continents, Vull dir, els escarabats morruts, I totes aquestes, les avispes, les avespes africanes, la velutina, tot això ha vingut amb plantes i amb palers i amb mercaderies que han vingut d'Àsia. Aquest problema, perquè el veiem, és local. És local. Estem parlant de que l'expoli que pateix el camp de grans exemplars de roures, alzines i oliveres per anar destinats als jardins privats, en aquest cas els està portant un problema doble, que és aquest. Normalment, tu quan importes plantes d'altres continents, o fins i tot sí, d'altres països, necessites un certificat que digui que allò està lliure de qualsevol tipus de patogen, de qualsevol tipus d'espècie invasora que pogués portar problemes. Perquè doncs, això és de tot el món, perquè et faci una idea, si vas a Austràlia no pots entrar amb una bossa de plàtan.
D'acord.
Vull dir, el nivell és aquest. Uh-huh. Llavors, quin és el tema? Que estem parlant...
Que són d'aquí.
Estem parlant que és d'aquí, no? Que s'agafen aquests arbres del camp, que això és un altre tema a parlar, no? S'agafen aquests arbres centenaris o mil·lenaris fins i tot del camp per poder-los posar en jardins, i llavors el que fan és s'han d'arrencar amb tot el pa de terra. Llavors, com que és a dins del mateix país, passaports fitosanitaris que es requereixen per poder-los traslladar doncs, per dins d'Europa mateix o per poder exportar o importar, doncs és totalment inexistent, no hi ha cap mena de control. Perquè et faci una idea, Espanya, per exemple, és un gran exportador d'oliveres a Àsia,
sí,
en especial al Japó,
sí,
i el que es fa, és, ja que l'olivera té una gran capacitat de resiliència, el que fa és s'agafen les oliveres, s'arrenquen, se'ls tallen totes les branques i deixen el tronc, i tota la part radicular s'elimina tota. És a dir, li treuen tota la terra i totes les arrels, i queda un munyón, perquè uh-huh, s'entenguem, ¿vale? Queda com un...
Per evitar justament que passi això, eh? Que passin coses com en aquest cas, que arribin infestats d'ous d'algunes espècies o del que sigui, no?
Exactament, allò se'ls treu tota la terra i totes les arrels, i es deixa totalment pelada, és un tronc, com aquell que diu, eh? Allò amb el munyón a sota les arrels, una mica que queda més en forma de bola, uh-huh, el tronc i el que serien les arrels totalment tallades. A més, també és més fàcil d'apilar. Les foten en contenidors i les envien a Japó, triguen uns 2 mesos a arribar, i quan arriben, arrelen, d'acord?
Uh-huh.
Triguen una mica més, però... Llavors aquesta és la manera que han trobat de poder fer negoci. El problema que tenim aquí, ja et dic, és que no hi ha hagut gens de control. I aquest, i precisament per aquesta mateixa falta de control, és la que ens ha matat tots els centenars de milers de palmeres que s'ha carregat el morrut. No? Quan a la febre constructora...
I això ho hem viscut aquí a Sitges, eh? Va haver uns anys que era horrorós, és a dir...
Exactament. Ara ja no és horrorós perquè ja no n'hi ha, clar, de palmeres, no? Llavors el tema és que, clar... A inicis dels 2000, amb aquesta falera constructora, amb aquesta bombolla immobiliària que es va començar a fer jardins,
sí,
i camps de golf i de manera desproporcionada, no va haver-hi cap mena de control. No? Els grans constructors estaven disposats a pagar les sumes de calés que ha fet falta per poder tenir la quantitat ingent de palmeres que es van portar aquí de qualsevol manera ràpida i poder-les plantar per poder fer el negoci el més aviat possible, oi?
Uh-huh.
Al final, globalitzacions, el poder del diner és el que ens està portant a lo de sempre. Eh?
Sí, a més, sobretot quan al final l'origen, no, que això és el que entenc que també ens ha de portar a certa reflexió, no, és perquè per un tema ornamental, purament ornamental, és a dir, portem aquestes perquè aquí queden bonic. Home, doncs potser hem de mirar... Està bé, l'estètica entenc que ha de ser present, no, però no ha de ser... Entenc l'únic requisit, o el prioritari, no? O el primordial.
No, però es pot fer, però... A veure, el problema és que en les illes els ecosistemes són altament delicats.
Uh-huh.
Llavors, precisament, el fet que siguin una illa i que visquin, valga la redundància, aïllats, no? El que ha afavorit és la conservació de les espècies autòctones, oi?
Sí, sí.
Austràlia, per exemple, té un problema molt gros amb uns gripaus que van arribar, que tenen uns gripaus que són molt grossos i que estan desplaçant tota la fauna autòctona.
Clar, és que compte, que és que la notícia ho explica, això. És a dir, estan tan infestats de serps, sobretot a Eivissa i a Menorca, que s'està posant en risc la sargantana, que és la, diguem, l'animal més autòctona, l'espècie autòctona més protegida del territori. Per tant, diguem que aquella espècie que sí que és del territori, que està ben aclimatada, que viu bé, que conviu bé allà, justament realment ara està en perill perquè han arribat aquests arbres infestats d'ous de serp i tenen una invasió de serps, sobretot a Eivissa i a Menorca. Sí, sí. Parla d'invasió la notícia, per tant entenc que no estem parlant d'una i dues, estem parlant de que hi ha moltes serps i que entenc que doncs, fan malbé la sargantana, que a més tots ho sabem, no? Que és aquesta, la imatge típica de Formentera, és la sargantana.
Pensem que la sargantana aquesta ha estat... S'han fet estudis de la sargantana i hi ha gent que ha anat expressament a veure-la.
Clar, doncs a veure si ara ens carregarem la sargantana per les serps que ens porten aquestes oliveres, garrofers i alzines que implantem de mala manera, perquè el problema ja no estan implantant, entenc, no, pel que deies, Edu, sinó com es fa, no? És a dir, com es porten aquests arbres cap allà.
Exactament. Entre fer la feina i fer-la ben feta, només hi ha una mica més d'esforç, no? Llavors el que passa és aquest. El problema que hi ha bàsicament amb el tema de la natura és que quan ens donem compte que l'hem cagat ja és massa tard, no? Llavors el caldria que les autoritats, si poguessin de debò, vull dir, així com no pots fer amb altres coses, amb el tema de la natura has de fer lleis, has de fer plans de manera preventiva, perquè un cop t'has equivocat, ja normalment no pots fer enrere ja.
Queda clar. Ens queden 2 minuts, Edu. Volies fer una recomanació d'algun documental, em sembla, oi?
Ah, sí. Bueno, tenia 2 o 3 documentals que estaven dins del tema també, que volia recomanar una mica llibres i això. Doncs, els documentals trobo que està guai poder tenir alguna cosa per veure, ja que som tots bastant fans dels temes dels fenòmens Netflix i de més.
Sí.
Llavors, doncs per poder entendre una mica com funciona tot el tema de... Pues que ja tinc diverses recomanacions, a veure. La primera, en plan, que la podeu veure així, un documental així, en plan família,
sí?
Que ha entretingut,
perfecte.
Que a més és maco, la imatge, el so, estan molt ben treballats. És la història d'una família que dediquen, d'Estats Units, que es dediquen a anar... se'n van al camp per poder muntar una granja de manera 100% sostenible.
Uh-huh.
Vale? I aquesta és la història d'aquesta família, del periple que passen per poder aconseguir això, ja que, com diem, l'equilibri natural és molt delicat,
sí?
I llavors cada cop que intenten fer alguna cosa amb tota la bona fe i amb tot el cor per poder-ho fer de manera ecològica, cada cop que toquen una cosa n'espatllen una altra. És molt gràfic. Es diu My Little Big Farm.
Uh-huh.
La meva gran petita granja, o la petita gran granja, pots traduir.
I vale? Està a Netflix, dius, eh?
Aquest està a Netflix i és, la veritat, per la música, les imatges i això, gaudireu d'una estona d'una història molt maca, és mig documental, mig història. Està gravat a lo llarg de 10 anys, llavors...
Bueno, The Biggest Little Farm, exacte, vale. A Netflix.
Que, vale. Que estic aquí dalt i em costa una mica concentrar. Vale.
Perfecte, doncs vinga, fem una cosa, Edu, com que en tens més documentals, el que podem fer és a les properes sessions acabem cada dia amb una recomanació i així ens dones temps a que el veiem també, perquè si no, escolta, farem una llista enorme i no ens donarà temps. De moment ens quedem amb aquest, The Biggest Little Farm a Netflix, un documental que ens recomana l'Edu per veure en família, per tant, pla perfecte pel cap de setmana. Edu, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Un petó. Adéu.
Adéu.